Només us volia dir una cosa, que és que amb la feina que fan en Xavier Bofí i companyia, nosaltres no la vam saber fins que ens vam dedicar casualment a un projecte que es diu LAVO, que també us explicaré, que és de col·laboració de la universitat, la biblioteca i les biblioteques públiques. Llavors ens vam assabentar, i va ser quan l'Àngels es va posar en contacte amb ells, perquè mira, per diferents camins hem arribat a coses molt similars. Per tant, crec que aquest any és interessant que us expliquin ells el seu i nosaltres el nostre.
Bueno, bon dia. Si ens veurem tots.
Sí, seieu.
Primer de tot, agraïu-se que ens hagueu convidat. Agraïu-se que ens hagueu convidat. Nosaltres som la gent de U Digital Edu. Ella és la Mariona, l'Eduard i jo mateix soc en Xavi Cofí, però no som tots els que som. Que ara imagina, hem vingut tres, però no més. Primer de tot, el que deia, agrair a la gent de la biblioteca que ens hagueu convidat. Ens hagueu convidat precisament perquè el taller va de projecció a la ciutat. I això, doncs, és un valor més afegit per nosaltres. En segon lloc, de mi sí que no ho esperar tant, perquè jo sí que soc de la Politècnica i aquell senyor sembla que no ho sigui tant. Agraïm nosaltres per nosaltres les paraules d'en Jordi. En Jordi, de fet, és una, juntament amb els meus companys aquí, és una de les ànimes d'un digital. De fet, el que he entrat més tard sóc jo. He entrat amb, em sento molt ben rebut, he entrat amb moltes ganes, però hi he fet molta feina durant molt de temps amb l'Eduard, amb Jordi, la Mariona, la Marta i tota la gent que ara us presentarem una mica. D'acord? Vaig a posar la presentació. L'expectativa de trencament i tot això que ha anunciat en Jordi. Home, sí, però... Però potser no tant, eh, Jordi? Perdona. És un desert, es toca, que surt a qualsevol presentació. Que deixeu-me, doncs? No, ja començarem a tard a l'hora.
Molt còmode aquesta sala, per fer aquests...
Però demà podria anir més bé, tot i que és perillós això. Doncs bé, agraïu-vos una vegada més que ens convideu. Nosaltres som la xerrada, l'hem titulat una mica així, Educació i Tecnologia a U Digital Edu. El que passaria aquí és que falta la paraula cooperació, és una errada meva. A veure, nosaltres som un grup de recerca, d'aquests que diu grup de recerca emergent de la Generalitat de Catalunya. Ens han reconegut aquest any passat com a grup de recerca emergent dins del programa SGR, però això no té el que us deia abans, que la recerca que es fa i les activitats que s'hi fan fa molt de temps que hi són. Nosaltres ens diguem així, U Digital Edu, Creative Learning, Social Change and STEAM, i les sigles de STEAM volen dir Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Això és el que volem fer. Això ja indica una certa pluridisciplinarietat en el nostre àmbit d'actuació, però que no es restringeix només aquí. De fet, a nosaltres ens agradaria sovint utilitzar les TIC no m'agrada el nom, però les tecnologies, diuen de la informació i de les comunicacions, és un nom molt polític això, però ens agradaria utilitzar aquest tipus de tecnologies per a fer que els estudiants, que els nens, estudiants, ho hem dit, nens des de primària, secundària i fins i tot altres capes de la societat, vull dir l'entorn social, doncs utilitzen aquestes eines per aprendre a pensar, aprendre a pensar d'una forma diferent, una mica trencadora. Això és el que nosaltres volem, el que volem fer. Quan diguem aprendre a pensar, vol dir doncs, tenir eines a les mans que permetin doncs, que ells puguin fer per si sols aprenentatge, que es puguin equivocar, que puguin anar evolucionant en aquest sentit a dintre el que seria l'aprenentatge de qualsevol cosa. I quan diguem qualsevol cosa no restringeix només en aquestes cicles STEM que hi ha. Nosaltres som un grup de recerca pluridisciplinar. Aquí tenim una imatge estiuenca del nostre grup. Val? Aquí hi ha gent, investigadors del que seria el Departament d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors, hi ha gent de pedagogia, també ja veieu en aquest grup de gent hi ha físics, enginyers informàtics, llicenciats en arts, treballem amb mestres, pedagogs i comptem amb la participació d'altres membres o d'altres persones que col·laboren amb nosaltres, com són la gent dels departaments de didàctiques específiques i de psicologia, i també, evidentment, quan treballem amb escoles i treballem amb instituts, col·laboren amb nosaltres els mestres de primària i de secundària. Aquí som una mica, ja veieu, és un grup de recerca pluridisciplinar i que abarca una mica tots els àmbits, o molts àmbits, no som simplement d'un costat o de l'altre. Què volem fer? Què volem fer nosaltres? Què volem ser quan siguem grans? O què estem treballant? Estem treballant una mica en que en ser un centre de recerca, evidentment, som un grup de recerca, voldríem que al voltant nostre s'aglutinés la recerca en relacions entre la tecnologia, l'educació i la cooperació. Que voldrien ser una mica o que és un laboratori de transferència tecnològica. Transferència tecnològica, a veure, no m'entengueu malament, jo soc de Politècnica, això de transferència de tecnologia la tenim una mica integrada, i seria de dir experiències educatives que nosaltres podem dissenyar, que nosaltres podem estar pensant, portar-les cap a les escoles i ensenyar la nostra experiència als professors i professores i que ells puguin després aplicar-ho a les seves escoles a dintre les seves possibilitats i dintre els seus àmbits. D'acord? Això és el que nosaltres una mica pretenem. Bé, som una mica singulars, com posa la transparència, en el sentit de que nosaltres no som una empresa, no, ni ho volem ser, no volem ser una empresa d'aquestes que estan apresquent ara que aprenen, ensenyen robòtica, posem per cas. N'estan apresquent moltes. La robòtica, o aquest tipus de tecnologies, està esdevinguent una eina que utilitza molta gent per intentar diferenciar-se. Nosaltres el que volem fer, evidentment, és treballar amb aquest tipus d'eines, o amb altres també, però el que necessitem ser nosaltres és que som bàsicament gent que vol fer recerca en aquest àmbit, no vol oferir simplement serveis en aquest sentit. D'acord? Ens agradaria que al voltant nostre i anessin apareixent gent d'institucions i educatives o no educatives de l'àmbit de Girona o de les comarques gironines o de Catalunya, que treballéssim tots plegats en aquest sentit. Per tant, estem buscant també una certa col·laboració d'aquests agents educatius. I el que voldríem és que és això, aquestes noves tecnologies, no només amb els estudiants de primària i de secundària d'universitat, sinó que arribin una mica a tothom. I que aquestes tecnologies es puguin fer servir per l'aprenentatge creatiu, és a dir, per estimular la creativitat, perquè els estudiants, els participants, els nens, les nenes, doncs, estimular d'alguna manera la seva creativitat. Per tant, és molt important que aquestes activitats no s'adrecin només a l'utilització de tecnologia, sinó que la tecnologia ha d'estar molt ben combinada amb tècniques que són diferents, com per exemple les arts. No? Un component, una activitat que combini tecnologia i arts és una activitat que nosaltres creiem que és magnífica. I si tecnologia i arts serveixen per explicar llengua, serveixen per explicar matemàtiques, doncs ens sembla que tot és molt més complet. No? Què fem nosaltres? Nosaltres hem hem elaborat experiències, una sèrie d'experiències pràctiques en què nosaltres intentem fer un ús educatiu de les tecnologies. Per tant, el que estem intentant és dissenyar doncs, tallers o unitats didàctiques que s'adrecin a diferents públics. Ens agrada especialment treballar amb col·lectius desfavorits, ja sigui nens i nenes d'escoles que podrien ser anomenades guetos, com altres tipus de col·lectius, com per exemple els del CRAE, aquests pisos amb nanos que tenen unes greus desatencions familiars i que viuen en aquests pisos i que tenen la necessitat de poder fer activitats que estimulin una mica més les seves ganes d'aprendre i d'una forma diferent. Utilitzem aquestes, ja veieu aquí les imatges, utilitzem robots, utilitzem jocs per ordinador, utilitzem fins i tot robots submarins, tota una sèrie de tecnologies que tenim al voltant, una sèrie de coneixement que tenim al voltant, realitat augmentada, astronomia, arts, tot això doncs, combinat amb per la realització d'aquests diferents tipus de tallers. A continuació, després que jo faci aquesta mica d'introducció, parlarà la Mariona i parlarà l'Eduard també sobre dos activitats, o sigui, volem aprofundir una mica més en dues activitats d'aquestes que estem proposant en aquí, que dos dels nostres projectes. En què ens basem? Home, nosaltres no partim del no res, sinó que tenim una sèrie de fonaments teòrics relacionats amb aquest tipus d'activitats i que són bàsicament les aportacions d'aquestes persones que surten aquí, d'en Piaget, amb la seva teoria del constructivisme i després que evoluciona posteriorment cap al construccionisme de la mà de gent com Papert o més recentment Mitch Resnick, que són altres persones que treballen en el MIT Media Lab, en el Media Lab del Massachusetts Institute of Technology. Aquesta gent i les seves teories ens inspiren molt i de fet anem de la mà d'ells, però no només d'ells, sinó de referents molt més propers. Estem molt en contacte amb la Maria Antònia i en Jordi ha citat una carta d'estimada Marta i tot el que venia al darrere. I és cert, nosaltres tenim relació amb la Maria Antònia, ens trobem amb ella i ella ens inspira molt o ens aconsella sovint quan hem de fer una activitat amb els recursos que tenim, amb aquests recursos tecnològics dels quals nosaltres, els recursos artístics dels quals nosaltres tenim un bon coneixement, però si hem d'explicar matemàtiques, evidentment hem d'anar de la mà de les persones que en saben realment explicar aquest tipus de matemàtiques per tal que ens aconsellin cap on hem d'anar a l'hora de dissenyar bé. Em sembla que ja la coneixeu bé perquè està a les vostres instal·lacions. Jo també em deixo la tarja per entrar a la biblioteca quan anem a veure. Això és molt, molt politècnic. No, veieu? Per començar a acabar la meva part, el digital pensem que els protagonistes d'aquests processos, d'aquests tallers, d'aquest aprenentatge que porta a un canvi, a una estimulació de la creativitat dels nanos són els propis nanos i ens agrada especialment aquesta foto perquè en aquesta foto es pot veure doncs, un taller que estem desenvolupant a les nostres dependències, aquí al Parc Científic, i a sota es veu una altra foto que és gairebé idèntica del 1915. Diu, que innovadors que són aquesta gent. Fan exactament el mateix. Doncs, per tant, les coses tampoc han canviat tant. Simplement és repensar-les i tornar a un camí que nosaltres creiem que és el correcte, que és aquest tipus d'activitats. Bé, aquí el nostre catàleg. No, com que hi ha 10 punts, se li diu decàleg, n'hi podria haver-hi 8, no sé com es diria, però aquí és una mica marca la nostra filosofia. Són aquests 10 punts, aprendre fent, aprendre dels errors, això és molt important, aprendre dels errors. Els errors no són errors, sinó que són maneres d'aprendre. Aprendre, que nosaltres també n'hem d'aprendre, aprendre a ensenyar, evidentment. Aprendre fent un ús creatiu de la tecnologia. La tecnologia sempre... Jo, per exemple, he treballat molt amb robòtica, però la robòtica per ella mateixa no serveix per res si a darrere no hi ha un objectiu. És la robòtica per fer alguna cosa. Per tant, aprendre fent ús creatiu de la tecnologia és important. Treballar en equip, el hard fun, és a dir, anem a treballar dur, però ens ho passem bé. Treballar amb problemes reals i que siguin complexes, i que siguin ells qui intentin, torno a tot punt 2, aprenent a base d'errors per anar avançant. Aprendre ensenyant. La millor manera d'aprendre és quan tu ensenyes, jo sóc profe i ho sé de debò això. I, evidentment, ser crítics amb les formes tradicionals d'ensenyar, o sigui, ser una mica trencadors, el que ens deia una mica en Jordi en la seva xerrada quan ens ha presentat. Intentar ser una mica crítics amb els sistemes d'ensenyament actual i intentar ser una mica més atrevits i trencadors d'alguna manera. I, evidentment, l'últim punt és importantíssim. Educar pel desenvolupament, tots ho són, importants, però educar pel desenvolupament de tothom, no només d'alguns. Algunes dades molt ràpidament, doncs això són dades que reflexen una mica la nostra activitat darrerament, els dos darrers anys, no s'han actualitzades a 2015, però també continuem realitzant tallers i sessions de formació i aquest tipus de coses que es diuen aquí. I si hem de parlar una mica dels plans per aquest curs, el que estem desenvolupant, els projectes que estem desenvolupant giren al voltant del que es mostren aquí en aquesta transparència. Els dos primers serem els dos projectes sobre els quals incidirem més. El projecte TIC-TAC, que acabarà ara més a març, potser una mica més tard, i l'Inventors for Change. Però també tenim altres tipus de projectes amb altres escoles, amb la Carme Huguet, amb el Narcís Xifra, amb l'Associació de Nens d'Altes Capacitats, el FANJAC, el CRAE, els pisos d'acollida d'estudiants de SALT, i proposem altres coses que volem treballar. Volem treballar amb aquesta tarda d'escratch amb mestres i professors, que vinguin amb un format lliure al digital i que puguem, doncs, entre tots fer tardes dedicades a conèixer aquestes eines. Estem també, començarem d'aquí 15 dies, estem amb un projecte Erasmus Plus, que és un projecte que es diu Early Mastery, amb gent d'altres centres, d'altres països. És un projecte europeu que intentarem tirar endavant, és un projecte de 2 anys que intentem tirar endavant a partir d'aquest any. I també tenim participació activa en altres tipus de coses, és a dir, a part de la nostra participació amb la nostra activitat o amb l'activitat que nosaltres mateixos dissenyem en aquestes escoles, en aquests centres, també ens demanen de participar, per exemple avui, no? Últim punt, participació en jornades i congressos. Participem en altres tipus de coses quan se'ns ha requerit. En seminaris de recerca, fem tallers per a escoles i instituts de forma puntual, amb temes, diferents tipus de temes, Scratch, robòtica submarina, Lego, art digital, astronomia, etc. I també tenim ganes d'acollir estudiants, tant de l'UDG, per fer estats a l'entorn laboral o per elaborar el practicum aquí entre nosaltres, com estudiants de batxillerat que puguin fer el treball de recerca en l'àmbit de la nostra actuació. D'acord? Bé, això és una mica el que la presentació de l'activitat del grup de recerca del Digital Edu. En el ben entès que ara us voldríem explicar o voldríem incidir una mica més en dos dels projectes que tenim, que estem treballant, que són una mica especials per nosaltres. No diguem que els altres no ho siguin, però si n'hem de triar un parell, creiem que aquests són molt representatius. Ara passaré la paraula a l'Eduard, que és l'ànima d'aquest, de l'Inventor for Change, que ell us ho explicarà una mica millor que jo. Sí, segur.
Molt bé, bon dia. Jo ara us explicaré un projecte concret, com deia en Xavi. Es diu Inventors for Change. Aquest és el segon curs que està en marxa. Inventors for Change, Inventors pel Canvi. És un projecte sobre aprenentatge col·laboratiu entre nens de diferents països i intentem que aquests nens, doncs, inventin alguna cosa relacionada amb temàtiques de canvi social, de desenvolupament humà. D'acord? Llavors, el que faré, aquesta presentació serà curteta, parlaré poc, però us parlaré primer d'un cas particular i després aniré a l'idea general del projecte. Llavors, aquesta nena és la Sharmila, és una nena de 5è de primària, vull dir que fa 5è de primària, viu a l'Índia, al sud de l'Índia, en una zona de Tamil Nadu. Pertany a una família molt i molt pobra, són dàlits, no sé si coneixeu el sistema de castes a l'Índia, els dàlits són els intocables, són els de la casta que està més a baix, de fet està fora del sistema de castes. té la sort, però, aquesta nena d'estudiar en una escola que es diu Shantibhavan, que és una escola rural d'aquest estat de Tamil Nadu, i que dona una educació gratuïta de molta qualitat a nens de famílies com famílies de la Sharmila, i intenten, doncs, això, que no només alfabetitzar, sinó donar una educació que els permeti realment, quan acabin l'escola, doncs, trencar aquests cercles de pobresa en els que viuen immersos i arribar, doncs, a la universitat i obtenir feines, doncs, bones que els permetin això, fer tirar endavant les seves comunitats. Llavors, aquí en un altre costat tenim a la Sarai. La Sarai és una nena de Girona, viu al barri de Pont Major, està estudiant també cinquè de primària en l'escola Carme Huguet. Ella també pertany a una família de pocs recursos, potser és una pobresa molt diferent de la del sud de l'Índia, però estem parlant també de famílies amb pocs recursos econòmics. L'escola a la que estudia la Sarai, doncs, té més del 90% d'alumnat provinent de famílies immigrades. Són nens i nenes que segurament la majoria han nascut a Girona, però pertanyen a famílies que han arribat fa poc temps a casa nostra. Llavors, semblen realitats molt desconnectades, que viuen en contextos molt i molt diferents, però, doncs, comparteixen una sèrie de coses, la Sharmila i la Sarai. Una d'elles és que en les escoles en les que estudien, doncs, han après a fer anar aquesta tecnologia que es diu Scratch. En Xavi estava dient que ens agrada fer servir les tecnologies per promoure un aprenentatge creatiu. Una de les tecnologies que fem servir més es diu Scratch. És un programa que l'han dissenyat a l'MIT, a Massachusetts, i és un programa que pensat perquè de forma molt intuïtiva els nens puguin construir i programar les seves pròpies animacions, històries interactives, jocs d'ordinador, de manera que no només són consumidors i juguen als jocs que han fet altres persones, sinó que ells mateixos creen històries i jocs els que després poden compartir i jugar. D'acord? Doncs aquesta és una eina que ens agrada molt, i aquestes dues nenes, doncs, han après a utilitzar-la. I l'altra cosa que tenen en comú és que les dues han participat en aquest projecte que es diu Inventors pel Canvi, que l'estem promovent des d'UDigital, i aquest projecte, doncs, el que intenta és el que us deia al principi, aquesta idea de connectar nens de diferents països. Hem començat amb l'Índia i amb Catalunya, i fer que aquests nens, en equips mixtos, en cada equip hi ha nens de Catalunya i nens de l'Índia, doncs, dissenyin, construeixin, inventin alguna cosa, alguna solució per a reptes que nosaltres els llancem relacionats amb temes de desenvolupament sostenible, canvi social. Per exemple, el primer any vam treballar els drets dels nens, i ara aquest segon curs estem treballant la igualtat de gènere o la desigualtat de gènere. Llavors, té com tres pilars el projecte. Un és la part més tecnològica, que nosaltres fem servir Scratch aquests dos primers cursos, però podríem fer servir qualsevol altra eina. Ara estem fent servir Scratch perquè ens agrada molt i la coneixem, però en un futur en podem fer servir una altra. No estem lligats per força en aquesta eina. Un altre pilar important és l'intercanvi virtual, perquè estem parlant de nens que viuen en diferents països, parlen diferents llengües, diferents franges horàries, per tant estem obligats a comunicar-nos, doncs, a través d'internet, i a més en anglès. O sigui, una altra cosa que promou aquest projecte és que els nens, doncs, practiquin l'anglès. I finalment, doncs, l'altre pilar és l'educació per la ciutadania global, molt lligat amb el que explicava de l'últim punt del decàleg de l'educació pel desenvolupament que deia en Xavi, no? Que també intentem, doncs, fomentar una sèrie de valors i treballar una sèrie de temàtiques, perquè volem que aquests nens no només siguin creatius i siguin crítics, sinó que a llarg termini s'acabin convertint en agents del canvi de les seves comunitats i que vulguin canviar les coses. Llavors, fins ara, doncs, han participat en aquest projecte 6 centres, 3 escoles a l'Índia i 3 escoles a Catalunya. Aquestes fotos d'aquests nens d'aquí, doncs, són de nens que estan participant en aquesta edició, estan participant ara mateix. Les escoles són dues escoles que es diuen Parikarma, que estan a la ciutat de Bangalore, al sud de l'Índia. És una ciutat, si no la coneixeu, doncs, una ciutat molt important al sud de l'Índia, que té més de 10 milions d'habitants. Per tant, aquestes dues escoles Parikarma són escoles urbanes. Hi ha una altra escola a l'Índia que es diu Shantibhavan, que és aquella escola on estava la Sharmila, que us explicava abans. És un ambient molt diferent, és una escola rural. I aquí a Catalunya, doncs, es participa en l'escola Carme Huguet, que és l'escola de la Sarai, que és aquesta que us deia de Pont Major, a la sortida de Girona, l'escola del Veïnat de Salt, i aquest curs ha entrat un institut. O sigui, ara, a part d'escoles, també tenim un institut, que és l'Institut de Gurb, que està al costat de Vic. I a part de promoure aquest treball col·laboratiu entre nens i nenes de diferents països, també fem formació i capacitació dintre d'aquestes escoles. Jo, el juliol i l'agost del 2013, doncs, vaig començar a fer formació en aquestes escoles perquè poguessin participar en aquest projecte, sobretot a les de l'Índia. Són fotos d'aquella estada que vaig fer al sud de l'Índia. Es tracta de fer tallers amb els nens, però també de formar i capacitar els professors perquè després puguin tirar endavant aquest tipus d'activitats i perquè coneguin les metodologies que farem servir. I aquí veureu fotos una mica més actuals, que també hi surt en Xavi i en Jordi, que també està per allà encara, que és una estada que hem fet fa molt poc, el novembre i desembre del 2004, ai, del 2014, si no faria més.
10 anys més.
10 anys més, sí, sí. I aquí també veieu doncs, el tipus d'activitats que vam fer, coses de robòtica, coses d'escratx. A la foto de dalt a la dreta, que és curiosa, es veu en Xavi amb uns nens, un nen porta una màscara de paper. Estàvem intentant ensenyar a programar, però sense fer servir ordinadors ni sense fer servir robots. O sigui, programaven com disfressant-se de robots i fent servir el seu propi cos i escrivien les instruccions a la pissarra o sobre paper. Llavors, també veieu a baix que hem fet tallers de robòtica submarina, però en comptes de fer-ho en una piscina i en unes instal·lacions, diguem-ne, com cal, com els fem aquí a Girona, allà ho vam fer doncs, més precari, això era una font, però bueno, va sortir molt bé i va ser molt divertit.
Encara era més com cal.
Molt bé. I ara, si tinc altaveus, el següent dispositiu és un petit vídeo que surt una nena... Ah, bueno, on va? Ah, no, aquest no és, no? No sé.
No sé si aquest és d'altaveu o no.
O sigui, hi ha dels altaveus? Però... Si no, posaré el micro a prop del portàtil. I... És un vídeo molt curt,
És aquest, no?
És aquest, sí. Perdona.
Ai, aquest també.
Avui s'ha embolicat, això.
Guai, el lío.
Aquest.
Si ho podem acostar ja sense els visits.
I a l'altre, no?
I a l'altre.
Ah, ja ens aquí.
Sí, està aquí.
Així era.
Va, detectat. Ha detectat coses. Només fa part.
Si no, ja posa.
Funciona. Ah, però sí.
Val, doncs us deia, és un vídeo supercurt i és d'una nena d'una escola que es diu Parikarma i que està al barri de Jayanagar, de Bangalore. Aquests nens que veureu ara, en concret nenes, de fet, són nenes que viuen en els slums del voltant de l'escola. És una escola que les instal·lacions estan molt bé, però que al voltant té molts slums. Slums, no sé si coneixeu aquesta paraula. En anglès vol dir aquests barris de barraques que hi ha en aquestes grans ciutats superpoblades de països del sud. Us deixo amb el vídeo, si és que surt. No se sent, no? Bueno, és igual. No passa res, eh? Simplement aquesta nena està explicant aquesta eina, que és l'eina de l'escratx. És igual, és un vídeo molt curt, és que no teneix.
Hem provat de muntar un taula o...?
Sí, si no, no cal, és que...
No sé si
cal. Ah, parat.
Té això.
Ai, va aquest costat, no? Ara sortirà forta.
Ara sortirà per tot.
Ja. Prou?
Prou, prou.
Doncs no. Bueno, potser és problema d'insertar el vídeo.
No tingui això, jo.
Bueno, és igual, ja ho explico jo a sobre, no passa res. Doncs, simplement, aquesta eina que us estava citant jo tota l'estona, l'Scratch, que és la que fem servir en aquest projecte, doncs aquesta nena, d'aquí a la dreta, estava explicant un programa que havia fet durant un dels tallers que vam anar a fer a l'Índia. D'acord? I aquí està explicant aquestes peces de colors que es veuen a la part dreta de la pantalla, doncs són com unes fitxes, que tenen com formes de fitxes de Lego, i els nens tenen diferents tipus de fitxes i les poden doncs, encaixar de diferents maneres i construeixen programes. De fet, estan programant, però en comptes d'escriure, és un llenguatge visual que arrossega en blocs. I en funció de com els col·loquen, en aquella finestra de l'esquerra, doncs, hi ha uns personatges i uns escenaris que es van movent, van parlant, van dient coses, doncs, en funció de com els nens han programat aquesta animació, o aquesta història o aquest joc, d'acord? Perquè et permet fer moltes coses, l'escratx. I aquí simplement doncs, la nena explicava aquesta història que havia fet i en Xavi li anava fent preguntes i bueno, parlàvem dels ninotets aquests que es veuen aquí. No té res més el vídeo que perquè veieu uns nens d'allà i que veieu que fan servir l'escratx. Llavors, ja molt ràpid, ja vaig acabant, hi ha unes quantes slides més, però ja ho diré molt ràpid, que és per explicar-vos doncs, què és exactament el que fan els nens, no? Quin treball col·laboratiu fan Índia Catalunya. Llavors, el curs passat vam estar treballant el tema dels drets dels nens, ho vam fer amb l'Scratch, i el projecte va tenir com diferents fases, d'acord? Com que són nens de l'Índia i de Catalunya i estem en franges horàries diferents i separats per milers de quilòmetres, doncs treballàvem asíncronament. Hi havia com unes fases, que unes fases les feien uns, unes fases les altres, i després es posaven d'acord i s'enviaven comentaris en anglès, doncs, a través d'internet. Van començar els de l'Índia dissenyant personatges relacionats amb els temes dels drets dels nens, van dibuixar-los a mà o amb l'ordinador i els van posar a dintre de l'Scratch, que és aquella eina que us ensenyava ara aquesta nena. Llavors, els nens de la Índia van dissenyar escenaris per aquests personatges. En cada una d'aquestes fases es anaven deixant comentaris i idees en anglès, doncs, a través d'uns fòrums a internet. Aquí veieu un exemple d'aquests diàlegs que tenien. Una altra cosa molt interessant és això, doncs, que fomentem l'ús de l'anglès, que a l'Índia, doncs, el parlen bastant bé, val a dir, en aquestes escoles, moltes vegades millor que nosaltres, però aquí en aquestes escoles com el Veïnat o el Carmoguet realment és un superrepte fer que aquests nens, doncs, parlin l'anglès, i això els motiva molt, el fet de comunicar-se amb altres és una motivació extra. I, doncs, quin era el resultat final? Doncs unes animacions, això només és un slide, aquí no les puc posar, però si apretéssim aquestes banderes verdes que es veuen a dalt, doncs arrencarien els projectes i aquests personatges es mourien, parlarien i explicarien la visió que tenen aquests nens que van participar en aquest projecte sobre els drets dels nens. O sigui, és la visió dels nens sobre els drets dels nens. En l'animació de l'esquerra parlaven, doncs, del dret a expressar les nostres pròpies idees, en canvi en la història de la dreta parlaven de que els nens tenen dret a no haver de treballar quan són nens. Per tant, era una història en contra del treball infantil. I ja està, ja ha acabat. Aquesta és la nostra web, Inventors pel Canvi, inventorsforchange.org. Hi ha un problema d'ordre, no?
Hi ha un problema d'ordre, sí, perquè, bueno, ja us ho dic.
Ja pots passar. Sí,
moltes gràcies, però no.
Això vindrà al final, eh?
Val. I jo us passo amb la Mariona, que us explicarà un altre projecte que estem fent. Ja us ha dit en Xavi que en fem molts, avui us n'expliquem dos, d'acord? Doncs és el projecte TicTac.
Molt bé. Hola, bones. Doncs això, ell ha parlat del projecte Inventors. Jo parlaré del projecte TicTac i en això que dèiem en tenim altres, però aquí destaquem aquests dos, potser per el fet aquest de cooperació, de treballar amb gent potser que té més necessitada. Aquest projecte TicTac, doncs, va néixer com un projecte de cooperació de l'oficina de la cooperació de la universitat i un cop decidit van haver de seleccionar dues escoles amb l'ajuda de l'Ajuntament. Vam decidir dues escoles que tenen un alt percentatge d'immigració, són quasi el 90% d'immigrants o fills d'immigrants, i en concret són l'escola del Mau Carles de Girona i el Veïnat de Salt. Llavors aquestes escoles venen en els nostres espais d'U Digital que estan aquí en el parc i llavors passen amb nosaltres 3 hores al matí i és on desenvolupen aquests tallers, aquests workshops que preparem per ells. Bàsicament ens centrem molt a l'hora d'organitzar aquests tallers amb tots aquests fonaments que ens ha parlat en Xevi. I amb l'eina, l'Scratch, és una de les eines, no? Però que està dissenyat en l'MIT i que també en Resnick de l'MIT doncs va dissenyar l'espiral del pensament creatiu. Aquí ens inspirem molt en el pensament creatiu, on volem que els nens primer pensin, imaginin, llavors creïn, fagin, per tant també aquests lligams amb el construccionisme que hem parlat abans, que s'involucrin amb el que es motivin, s'emocionin amb el que estan fent, llavors també que ho comparteixin i que juguin, que experimentin, això també els permet detectar errors, divertir-se, i alhora compartir-ho, per continuar reflexionant i anar reimaginant. O sigui, això és una espiral que no s'acabaria mai més. Sempre poden potenciar aquesta creativitat perquè creiem que és motor de desenvolupament humà. Llavors, ara us ensenyaré alguns exemples d'alguns tallers, i és el quart any que estem fent aquest, el projecte TIC-TAC amb aquestes escoles, i bàsicament són de dos anys, són edicions de dos anys que ens, els mateixos nens ens segueixen. El primer any eren de cinquè i el segon any de sisè. Llavors, aquí, això passen les 3 hores del matí, i us ensenyo alguns exemples d'entre molts dels que hem fet. Aquest, per exemple, aquí, una entrada era la presentació de cada un d'ells mateixos. O sigui, ells són molt els protagonistes. També volem donar-los veu. I llavors, en diferents llenguatges, com es presentaven? I utilitzàvem llenguatge de programació i amb Scratch, el tan anomenat, doncs ells programaven una animació on bueno, explicaven coses del seu interès i s'explicaven amb ells. Però també els hi feien pensar que podien explicar-se a ells mateixos amb un altre llenguatge, amb un, per exemple, el llenguatge artístic. I això donava peu a donar-los a conèixer l'autorretrat, el fet de treballar, bueno, aquí estan treballant amb uns miralls, s'han d'observar, també aquí incideix molt el fet d'observar, de tenir curiositat, de buscar, avançar en aquest camí. I llavors, bueno, utilitzaven aquest el llenguatge visual que deia, que bàsicament era un paper i un llapis, es dibuixaven ells per explicar-se. Llavors, un altre dels tallers podria ser aquest, que feien robots i escenaris. Es basaven molt en la construcció, o sigui, tots els tallers tenen un fil conductor, una activitat troncal, i llavors ho connectem amb altres càpsules, que en diem càpsules d'art o càpsules de ciència, però que conceptualment estan relacionades amb el mateix que estan treballant, o sigui que tot va connectat. I aquí construïen el robot, aquests robots Lego que peça a peça doncs, els ajunten i formen bueno, eren diferents animals, en veritat eren bueno, diferents això, personatges, però que aquest robot ell sol no feia res. Llavors la incidència aquest del llenguatge, no? Que d'alguna manera ens havíem de comunicar amb aquest robot perquè fes alguna cosa. I donava peu a continuar introduint el llenguatge de programació, en aquest cas amb Scratch, perquè al robot li poguéssim dir alguna cosa per fer. Però llavors en aquest robot, connectant amb altres llenguatges i amb altres visions, i una mica per potenciar aquesta creativitat, aquest primer pensar, posar-los aquest primer un repte i dir a veure com ho podem solucionar, i si hem de fer-los un escenari en aquests robots, doncs a veure com pot ser, i tenen tot de materials en allà i tenen el robot que han construït però que no fa res, però a veure, ha d'estar en un escenari i hem d'idear-lo, per tant han de pensar, han d'anar provant, i a més a tots els workshops, que això potser m'ho he deixat de banda, potenciem molt el treball amb equip, perquè és la manera una mica de nodrir-se de tots, i llavors hi ha les seves dificultats i necessiten la pràctica d'aquest treball amb equip. Llavors acabaven això, fent l'escenari per aquest robot, i aquest robot el programaven amb llenguatge de programació. Llavors un altre workshop que havíem fet en el TIC-TAC era un que els hi donàvem a conèixer el tema d'intel·ligència, i bueno, vam estar parlant d'intel·ligència natural, ells van fer molt de diàleg, van estar pensant molt, o sigui, aquesta primera estat de l'espiral del pensament creatiu, aquest imaginar, pensar, ja en tot el que comunicaven, doncs també ho havien de fer, a veure què era la intel·ligència, si hi havia intel·ligències naturals, intel·ligència artificial, llavors també van estar interactuant amb alguns robots, altres tipus que podien veure la diferència entre una intel·ligència i l'altra. Llavors, un altre taller estava centrat en l'entrevista de ràdio, perquè aquell any, que era, no era aquest curs, sinó el passat, ho vam englobar molt amb el que era llenguatge, amb llengua. Llavors, tot i que ho barregem tot, però ens centràvem que poguéssim destacar el que era la llengua. I aquí va anar molt bé aquest taller d'entrevista de ràdio, perquè també en cada classe havien de preparar una entrevista que feien un científic o algú expert en el seu camp de coneixement, que bueno, bàsicament van ser un matemàtic, un enginyer i l'altre que era un poeta. I llavors havien de fer l'entrevista, una part del grup anava en l'estudi de ràdio que hi ha a la Universitat de Girona i l'altra part del grup ho seguien des del digital per Skype i també intervenien en l'entrevista. Llavors això dona peu molt a saber demanar els seus torns, a escoltar, bueno, a executar el que han estat preparant tant. Llavors un altre que també van fer era el de resolució de conflictes. Aquí també ells van haver de pensar quin conflicte volien mostrar que el van teatralitzar. Per tant, bueno, ells van idear, van portar les seves joguines i van explicar-nos quins problemes ens volien explicar i a més havien d'explicar com els solucionaven. Tot això enregistrat amb els tablets, feien les seves fotografies que després els incorporaven a l'Scratch, aquesta eina que treballem tant i que ens serveix molt perquè ells creïn, ideïn, no deixin de ser només usuaris de la tecnologia. Doncs aquestes imatges que havien pres del que ells havien escenificat del problema ho passaven a l'Scratch i llavors programaven de manera que podien mostrar a la resta de la classe doncs, com solucionaven aquell problema. També això potencia molt el treball amb equip perquè eren petits equips que ho representaven això. Després un altre un altre era amb història col·laborativa, que això ja era un extra treball amb equip, perquè dintre de la classe, de l'aula que ens venen, doncs fèiem els diferents equips i cada equip s'organitzava la seva història, els seus personatges, els seus escenaris, els havien d'idear, crear, però llavors havien de parlar i comunicar, també una altra cosa que potenciem molt, amb l'equip que tenia davant i l'equip que tenia darrere, perquè la seva història tingués connexió tant amb una com amb l'altra. O sigui, realment era un treball que hi havia l'esforç i una mica el saber cedir, el saber compartir, o sigui, tot d'experiències d'aprenentatge molt interessants. Bueno, aquí no hem posat cap més exemple de tallers d'aquests del TIC-TAC, que aquests que us he explicat eren bàsicament de quan ens vam centrar en el que era la llengua, però per exemple aquest any ens estem centrant en les matemàtiques. Són els mateixos nens, un any més, però, o sigui, encara ja són de sisè, i doncs hi hem treballat doncs el que són operacions matemàtiques, però llavors els hi fèiem un repte amb l'Scratch que ells havien de programar els seus personatges i el repte era que arribessin a un tresor, bueno, ells havien de fer les seves operacions. Llavors un altre també molt interessant que hem fet és de geometria. Doncs també de geometria hi havien de sortir a l'exterior, detectar formes geomètriques, enregistrar imatges, tot això per equips, i havien de decidir, hi havia d'haver un consens, a veure quina imatge passaven en l'Scratch per posar-lo com a fons, l'eina aquesta que hem parlat, i un cop posat com a fons aquesta imatge d'una forma geomètrica, també doncs, inventaven un personatge i el havien de programar per tal que resseguís i fes evident doncs, la forma geomètrica que volien destacar. Bueno, i així hi hauria molts altres exemples perquè esclar, en 4 anys ja n'hem anat acumulant molts i els anem, cada vegada n'anem fent de nous. Però lo interessant és això, treballar de tal manera que potenciem el pensament creatiu, perquè entenem la creativitat com a motor de desenvolupament humà, el pensament crític i el treball en equip. I aquí parem amb aquests dos projectes, l'Inventors for Change i el TIC-TAC. Ens quedarien bueno, moltes coses per explicar, doncs, com per exemple el CRAE, que també venen i també fan tallers amb nosaltres, o la FANJAC, que són aquesta associació d'altes capacitats, i bueno, aquestes altres que més o menys us hem mencionat. Però ara ja només...
Ja
el tenia. I ara hem de recuperar aquella...
No,
només el que podríem fer ara és... Bueno, deixem, torno a veure si algú vol preguntar-nos alguna cosa, vol alguna aportació, fins alguna aportació, doncs és benvinguda. I gràcies a tots vosaltres.
Moltes gràcies per el que heu explicat i per la ciència que ens heu aquí inculcat. És un treball molt, molt interessant. Jo em miro per allà darrere a veure si veig la Brigitte, perquè això ens agradaria alguna hora, que ja no ho feu servir, poder-ho penjar en el dipòsit que tenim de la biblioteca com a coses de recerca i multimèdia que tenim, perquè ho pugui conèixer més gent. Quan els projectes ja estiguin acabats, ja considereu que val la pena que la gent, o sigui, que estigui obert i el projecte acabat. Jo sempre demano, per tant, és el que em toca. Doncs, algú vol preguntar alguna cosa?
Voleu que us passi.
Intentaré passar el micro, no quedarà acabat.
Com a grup de recerca, tots aquests tallers, després, és a dir, com ho avalueu? És a dir, heu comprovat que les competències, és a dir, els nanos milloren les competències X, no? De pensament lògic, és a dir, això ja, no sé, més que els que si teniu, o articles que ens agradaria això, no? També conèixer que tenim penjat, una mica, perquè realment el projecte és molt interessant.
Sí. Bueno, és una molt bona pregunta, perquè a més ara el proper seminari, hem dit que organitzem seminaris, doncs el proper seminari ho volem dedicar a veure com evoluem tot això. I hem fet alguna coseta, però tot just estem començant. En els primers 2 anys del TIC-TAC vam intentar avaluar la creativitat dels nens, vam adaptar uns textos antics que són uns clàssics, els Torrents, i els vam adaptar i els vam fer nostres. I ara, doncs, amb l'ajuda de les noies de psicologia i de la gent de pedagogia, doncs, volem dissenyar noves proves. I ara estem a punt d'acabar l'última fase del TIC-TAC i farem entrevistes i...
Les noies de psicologia, les professores.
Sí, però són les noies de psicologia.
Ara se'ns ha posat xer.
I...
Hi ha el tema dels articles. Sí que tenim articles. Bé, no els tenim recollits d'una forma ordenada, tal vegada, però sí que hi ha una bona col·lecció d'articles a diferents aportacions, a diferents congressos i adreçats. Fins i tot ara tenim un article en un congrés que es diu Oceans. Que dius, vale. Expliquem una mica l'experiència que hem tingut amb l'Inventor for Change a la Índia pel que fa referència a robòtica submarina. És a dir, més heterogeni que això no pot ser. I això és un congrés de... Bueno, que és un congrés d'àmbit absolutament d'enginyeria marina. Per tant, ens han acceptat aquest treball com a manera de donar a conèixer l'enginyeria marina a diferents públics, entre ells la gent doncs, que té la possibilitat d'estar en contacte amb aquest món. Sí que tenim articles, els tenim recollits de la manera, de la nostra manera, sí.
El que passa és que la majoria d'aquests articles són descriptius de les nostres activitats, clar. Però falta aquesta part de l'avaluació.
La part de l'avaluació és necessària.
Que és la que ens hem de posar. I, bueno, de fet, estem tots fent recerca, però la Mariona i jo som estudiants de doctorat, també, a més. I jo, per exemple, el que estic intentant veure és si el desenvolupament del pensament computacional, que és totes aquestes competències que aprenen els nens mentre estan aprenent a programar, sense donar-se en compte, doncs està lligat amb el desenvolupament del pensament creatiu. Això és el que estic intentant avaluar. La Mariona, en canvi, ho fa amb temes d'art.
Sí, una mica seria quasi al revés, no? El pensament creatiu, com ve incrementat treballant amb el pensament computacional, perquè realment és el que estan treballant, no, els nens? Va. Alguna pregunta?
Sí. Sobre la col·laboració aquesta que feu amb altres països, jo tinc curiositat per saber si noteu l'escletxa digital, si noteu els problemes, si tenen problemes d'accés a la tecnologia en aquests països.
Sí, sí, clar, a l'Índia, per exemple, hi ha molts problemes d'escletxa digital. El que passa és que en aquestes dues escoles concretes que treballem, doncs sí que són escoles amb bastants recursos, que tenen una aula d'informàtica, tampoc és que tinguin moltes aules i molts ordinadors, però tenen una aula d'informàtica, amb ordinadors potser una mica vells, però les tecnologies que fem servir, de fet, funcionen sense necessitat de tenir maquinaris d'últim model. L'Scratch és una eina que funciona a qualsevol ordinador i els robots que fem servir també són robots que no necessiten grans màquines. Però sí, en aquests països evidentment hi ha moltes escletxes, però també hi sonen aquí a Girona, no cal anar gaire lluny. Vull dir, en aquestes escoles on treballem també a Pontmajor o així també es nota, comparades amb escoles que hi poden haver per privilegiats aquí a Girona. Sí, és veritat.
És només un incís, perquè pot semblar estrany això. Les escoles aquestes amb les que hem treballat doncs estan força ben equipades en comparació amb altres escoles que hem pogut visitar allà mateix. I estan adreçades a col·lectius molt desfavorits. És que aquí ara darrere hi ha participació de fundacions en els seus propis països que fan, que treuen aquests nanos i els porten a aquestes escoles. Per tant, l'escletxa digital en aquest cas és una mica més estreta, si ho és tu, però sí que si veiéssim una escola, vam tenir l'oportunitat de visitar alguna escola pública en allà, l'escletxa és immensa.
Sí. I a més, doncs, aquests nans, encara que en les seves escoles tinguin aquests recursos, quan van a les seves famílies, quan van a casa seva, doncs no tenen res. També vam poder visitar algunes cases d'alumnes d'aquestes escoles, de Shanti Bhavan i de Pari Karma, i són nanos que a casa seva doncs, evidentment no tenen ordinador, no tenen mòbils, no tenen... Els de Pontmajor, doncs possiblement les seves famílies sí que tenen mòbils, alguns tindran ordinador, alguns no, però diguem-ne que l'escletxa doncs, encara és més forta en l'Índia, però aquí també es nota.
En Jordi,
potser
t'ho explicava
un xip de la CRAE, que sí. No... Sí, heu parlat del CRAE, però sí. Quan li he preguntat si heu explicat el que...
Exactament les sigles, mai he sabut el que... No sé si tu les saps.
Sí. Centre de recursos i actituds d'aprenentatge... No.
Especials.
No, d'aprenentatge. Bueno, era això. Són aquests nens que tenen dificultats o uns àmbits familiars que tenen les seves dificultats.
Conflictius.
Sí, i llavors estan...
Pisos d'acollida.
Sí, pisos d'acollida estan acollits en aquests pisos.
Són els pisos d'acollida?
Sí. Cada nen va a la seva escola, però llavors els recullen i van tots en el mateix pis, vinguent de l'escola que vinguin, perquè el seu entorn familiar doncs no hi ha aquest seguiment, no hi ha aquestes possibilitats, per diverses raons. I realment t'expliquen casos, bueno, veus casos que molt diversos, però que hi fa molt de bé tenir aquest acotxament una mica, aquest acompanyament doncs, en el seu creixement a tots nivells.
En tot cas, disculpeu-me, quan he fet la presentació no he posat les sigles sense posar el concepte. Però són nanos i nenes que bueno, tenen l'entorn familiar per la raó que sigui molt complexa. Els atreuen de les famílies, els porten als pisos d'acollida i ells fan la seva vida i viuen en aquests pisos.
I llavors, els agafeu en els pisos o aneu a les escoles?
No, venen aquí ells, normalment.
Els agafeu?
Sí, no,
ells venen
aquí. Venen
en... Cada un està a centres diferents.
I venen aquí a l'escola.
És difícil anar als centres.
Està bé.
L'altre, acabo de completar tampoc, m'han dit que no han explicat el que és Menjar. Menjar, que és una associació de pares i mares de nens d'altes capacitats.
Es pot dir, d'enxar.
Sí.
Eres fora.
Eres allà fora que trucaves. No, jo pregunto, volia preguntar una cosa. Heu ensenyat una cosa que jo trobo que vosaltres sempre dieu que sou de Politécnico, jo he de dir que sóc de Lletres, ho sento molt, però el pas que no hem pogut escoltar d'aquesta nena que explicava com el robot no feia res, quan has dit tu, Mariona, que el robot no feia res, li programava una cosa i el robot es posava a fer coses, això jo trobo superinteressant. I si teniu el vídeo complet, sí que m'agradaria molt poder-lo veure i poder-lo penjar allà on sigui de la biblioteca o d'aquí sí, allà on sigui, perquè per vosaltres és una cosa molt normal, però per mi, que aquí li enxufis una cosa i es posi a funcionar, no és normal. I molta gent no entén això.
És veritat, eh? I de passada, aneu a la pàgina web de l'Scratch, scratch.mit.edu.
Sí, de l'Scratch en parlarem després.
I aquesta pàgina web està plena de projectes que es poden consultar i la gent els pot descarregar-se'ls.
Més de 5 milions.
Sí.
Fets per nens.
I potser no ho hem dit, però és software gratuït.
Sí.
I per tant, vull dir que té tot aquest... I està molt ben descrit allà. No, però sí que els podem posar...
Ens estàs xafant la ponència següent. No ens l'estàs xafant, és broma.
No,
justament en Jordi ho sap, en Jordi Freixeret, que està allà molt quiet, que hem fet un conveni, bueno, hem estat treballant amb ells i amb en Sergi i la Mireia Dòsil, perquè ens expliquin una mica com funciona el Scratch, i hem aconseguit de Quim Salvi i de la vostra escola uns becaris perquè puguin anar a, i és el que explicarem en el pròxim, d'aquí una estona. Passa que no coneixem els Scratch nosaltres per res, per això us he preguntat, perquè encara que ho expliquem, no ho coneixem.
Molt bé,
volem una pregunta?
Pregunta, sí. Has fet pensat en les consoles d'edats perquè l'aprenentatge hi és sempre? O sigui, nens més petits, o no
ho
tens pensat?
Sí, aquí han sortit imatges de, sobretot de nens de primària, també fem coses...
Cinquè, sisè, però també n'hi han hagut de tercer, quart, o sigui, la primera... No, aquesta edició ha sigut... Una escola, el veïnat ha fet cinquè, sisè, però, per exemple, l'altra escola, el Dalmau Carles, perdoneu, ha fet tercer i quart, o sigui, l'any passat feien tercer i ara aquest any fan quart.
Sí. En aquests tallers que sortien a l'Índia també hi han participat nens de, diguem-ne, de l'ESO i de batxillerat, i ara en Xavi, per exemple, està fent uns tallers aquests
dies. Jo estic fent uns tallers amb nens de batxillerat. Soc de robòtica submarina, un altre tipus d'activitat, però ara estan a la piscina.
Sí.
Això, aquests tallers també formen part de l'oferta, no? És lleig, ja, d'oferta, però no.
És que bàsicament un dels fonaments que fem servir, que es nutrim, és ideat per a l'MIT, el grup de recerca Lifelong Kindergarten, que el seu fonament és que aprendre, nosaltres ara, o els de cinquè o sisè, aprendre com al llarg de tota la vida, i aprendre de quina manera, doncs com aprenen els nens petits, els nens més petits. O sigui, aquesta curiositat, aquest compartir, demanar ajuda, aquest tornar-hi, m'estic imaginant un petit amb l'aprenentatge de caminar o d'explorar el territori o de provar de notar el gust. O sigui, són vivències molt experimentals, i aprendre, pretenem que s'aprengui, doncs, així al llarg de tota la vida. Clar que llavors has d'adaptar una mica de segons edats i interessos, perquè també val la pena que motivi, però ens fonamentem molt en el Lifelong Kindergarten.
Jo volia preguntar que a la Universitat de Girona és molt potent en temes d'immigració, diria jo, i també han sortit els últims anys molts projectes d'intervenció, escoles, suport a la integració, projectes petits i grossos. Hi ha un àmbit de relació entre tots aquests projectes que diria que sumats són bastant... La universitat és bastant capdavantera en aquest tipus d'intervencions.
Es van fent coses, anem integrant amb gent que estan fent coses semblants. És a dir, nosaltres s'han anat dissenyant aquestes activitats, i sí que en aquestes activitats cada cop més hi ha la intervenció. Hi ha la intervenció d'altres grups que es van incorporant. Ja ho has vist una mica a la presentació, quan hem dit qui som, som els que som, l'imatge estiuenca, cada vegada més estem treballant amb la gent de pedagogia, que formen part ja del grup de recerca, però estem incorporant gent d'altres departaments també que estan treballant en coses semblants en aquest àmbit. Potser falta molta més feina en aquest sentit, falta integrar-ho més, com moltes altres coses que s'haurien d'integrar molt més a la universitat. Podríem posar molts exemples, però ja hem fet algun pas en aquest sentit. No definitius, ni molt menys, crec.
Una pregunta de qüestió de gènere. Això que diuen, no?, de les vocacions tecnològiques amb les dones, encara la politècnica, un 70%.
Més, 70%.
70, ja?
Ja ens agradaria.
Bueno.
Amb aquests tallers, això, no? Podeu parlar una mica de tema home-dona, vull dir, dels nens, les nenes, realment... aquesta vocació tecnològica amb les nenes se pot fomentar amb tallers com aquests?
Creiem que sí. A veure, el millor que podem fer és no fer distincions en aquest sentit. I nosaltres creiem, com a mínim jo, crec que la vocació cap a aquest tipus de... cap a la tecnologia, posant per cas, es perd quan són una mica més grans. Quan, depèn, no sabem per què ben bé, comencen a veure les noies que això no és el seu problema, o no sabem ben bé per què. Nosaltres estem fent tallers, jo estic fent tallers de robòtica submarina en nanos d'ESO i de batxillerat, i veus que l'ESO, els primers cursos d'ESO encara és 50-50 la cosa, però després sembla que les nenes deixen, no sé per què, no sé per quina raó, segurament és una raó social, s'hauria d'explorar fons, que deixen de mostrar interès per aquest tipus de coses, tot i que l'activitat, doncs un cop la fan, ah sí, és molt maca, l'activitat és molt maca, ens hem passat molt bé, però, com que dius, sí, ha sigut un parèntesi de la meva vida, i a partir d'aquí jo continuo, i passa això.
Sí, sí.
Sí que estem trobant, per exemple, primers cursos de Politècnica, jo estic donant classes d'informàtica, que el número de noies baixa, va baixant.
I un dels objectius d'aquests projectes és això, no? També ajudar una mica a fomentar-ho. A primària no es nota gens, però quan van creixent, doncs cada cop es nota més. Hi ha molts estudis, però em sembla que no hi ha cap de definitiu que digui per què passa això. A més, passa molts països.
L'entorn social és... Sí. És... Ah, no, és que miris la televisió i sí, sí. El nen té el cotxe i la nena té un vestit rosa.
Clar, això
costa és molt, i més, és l'entorn.
Sí, sí, vagi bé.
Que dieu, vull dir una cosa diferent. Un dia estàvem a casa, érem jo i tres o quatre homes. Tots quedàvem com carregaven una grua, carregaven un camió. I jo vaig estar allà mitja hora pensant, està vendo, no? Vull dir que al cap, penso que també hi ha coses diferents.
Sí, 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 sí. Segur.
Però també hi fa, no?
Potser sí.
No és un problema pas nostre, és un problema no, molt europeu, eh?
És un problema molt, en general.
Molt problema, europeu i americà, eh?
No, i si te'n vas a l'Índia, quin paper té la dona a l'Índia?
No sé.
Qui porta les bicicletes aquelles? Sí, però, no en porta cap dona?
Sí, però crec que és un altre tipus ja.
Ja, és un problema més greu. Molt bé.
Allà, no sé si hi havia un comentari de baix. Sí. Sí, més adaptar l'activitat i el nivell que no l'eina en si. Fem servir les mateixes eines, però adaptem les activitats. Això del FunJack no ho hem pogut explicar gaire, fem activitats extraescolars alguns dies. Cada vàries setmanes doncs, van venint un grup de fills i filles d'aquesta associació i participen en activitats a la tarda amb nosaltres. Són activitats molt variades, però d'aquest mateix tipus que us hem ensenyat, simplement que les adaptem pel seu cas.
No pensis, l'eina són molt potents aquestes eines, eh?
Bueno,
tenen molt de recorregut.
I ho estructurem d'una manera que sempre es parteix del nivell de cada un. O sigui, no és allò que diguis tothom ha de ser homogeni, hem de partir d'allà mateix i arribar allà mateix, sinó que podem tenir uns coneixements previs diferents i cadascú avançarà, és que l'important és que avanci cadascú a partir d'allà on està. Llavors, bueno, podem notar que avancen diferent, amb un altre ritme, però potser tenen mancances, bueno, això passa amb tots els col·lectius, en algun altre sentit.
Clar, també podreu... Llavors, traureu conclusions de comparant uns resultats i uns altres amb les vostres tesis i tot això, no?
Sí.
Ens agradaria.
Esclar, és que és molt interessant perquè això que diu ella, poden tenir moltes habilitats però també poden tenir mancances. Mm. I els altres al revés, no tenir habilitats descobertes perquè no tenen possibilitats, no?
Mm.
Sí?
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.